Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Móra d'Ebre.
Les 12 i 22 minuts, eh? Quantes vegades hem dit que tenim el cor trencat? Avui en parlarem d'això amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
De les ferides, bon dia, de les ferides psíquiques o ferides del cor, que no és o més de relació de parella.
Exacte.
De les relacions amb els altres i que tots més o menys en algun moment de la vida ens han pogut ferir, no? Parlarem de quines poden ser les causes i després una mica que com podem apedaçar els nostres cors trencats.
Poden apedaçar els cors trencats.
Sí, tant, perquè no, tot se cura, menys una cosa.
Anem a provar-ho, doncs sí. Rosa, comencem.
Aquí la idea una mica és que moltes vegades el dolor físic, el dolor del cos, no, és, sol ser molt més acceptat per les persones i socialment que el dolor psíquic, no? Jo, de fet, a vegades me trobo que al despatx, que si alguna vegada han trucat amb algun client, és més fàcil dir que estic al metge que no que estic al psicòleg.
Sí.
Vale? És a dir, la majoria de la gent diu estic al metge perquè bueno, el dolor físic tots ne podem tenir i el dolor psíquic, el dolor del cor, el dolor afectiu, costa més d'expressar i d'acceptar. Però el sofriment aquest és real i condiciona pues, totes les nostres accions, les decisions, les eleccions, les reaccions i tot allò que fem moltes vegades, a vegades inclús sense ser massa conscients de realment el que ens està passant, el sofriment, que pot ser donat per moltes coses. A vegades quan la gent no està bé diu, a la millor tinc algun trauma que no he sabut resoldre, no? Algun xoc emocional potent. A vegades pot ser alguna situació traumàtica que les persones hagin pogut tindre a la vida, algun abús o algun accident o algun abandonament real, no? Però a vegades simplement són petits xocs, petits xocs emocionals repetits durant molt de temps que ens poden arribar a fer-nos sentir com si realment hagués passat un de gran. No? O sigui, és del mateix pes, un trauma gran, que no petits xocs repetits durant molt de temps. I poden ser molts, no? Poden ser molts i moltes vegades, bueno, tots tindríem aquí, si ara la gent que estem aquí pues, poguéssim parlar, pues, qui més, qui menys, explicaria alguna experiència, no? Pot vindre donat aquest dolor psíquic per l'abandonament o pel rebuig. Un abandonament que pot ser real, no? Vull dir, en un moment determinat, amb un nen, amb una persona, la poden deixar, no? Un abandonament real. Pot ser conseqüència d'una separació, un divorci mal fet, d'acord? Els ben fets, no, però els mal fets, i mal fet me refereixo a bueno, que hi hagi molta polèmica o que hi hagi els cònjuges hagin parlat malament o hagin parlat malament dels altres, aquestes dinàmiques, o simplement pues, l'abandonament o el rebuig simplement perquè no ens volien, vam néixer sense que ens volguessin, sense ser desitjats, no?
Sí,
i això condiciona la relació, el vincle que tenim, no? L'abandonament, bueno, no tothom reacciona igual, no? A vegades s'explica com una persona pot sentir-se tan malament, eh? Imagineu-se una parella que s'han conegut, se casen i un dels dos s'oblida de l'aniversari de l'altre, no? I a un li senta fatal i a l'altre diu, no té tanta importància. Bueno, doncs perquè el que li senta fatal potser té una història d'abandonament, una història de rebuig, i qualsevol petita cosa que confirmi el que li ha passat, no te n'has recordat de mi, m'has abandonat, li mou totes les seves experiències, no? I a l'altra persona diu, però a mi no és tan important, no? És igual que sigui ell o ella. Les persones que han rebut en algun moment de la seva vida algun tipus de rebuig es creuen que no sóc dignes de ser estimades i dubten de l'estima dels altres. Són persones que viuen en un sentiment permanent d'inseguretat afectiva. Necessiten les mostres d'amor, però dubten de que sigui veritat. Ho necessiten, però quan se'ls hi dona, no accepten perquè creuen que no són dignes de l'amor. Els hi manca confiança i no s'atreveixen a posar límits on posen de molt asfixiants. És a dir, no s'atreveixen a posar límits als altres perquè així, si no m'estimaran, o a vegades les posen tan asfixiants que perquè s'aferren a lo poc que tenen, que acaben en la relació perquè l'altra persona no pot més. No parlo més de parella, parlo d'amistats, de pares i fills, de parella, les relacions afectives amb els altres, no? Són persones que presenten conductes com a vegades caure en la generositat excessiva, perquè així faig dependent als altres i així és l'única manera que em voldran. Aquelles persones que ho donen tot d'una manera excessiva perquè pensen que així és l'única manera que els voltant. És a dir, si no els hi fes el dinar a la mare, si no els hi fes el dinar no em vendrien ni a veure. O coses així.
Sí, sí.
Fer-los, per dir, els hi donem tot perquè així els fem sentir en deute o perquè així pues mos voldran. No sabem apropar-nos de cap altra manera a les persones, perquè hem sigut poc estimats o abandonats en un moment determinat. Són persones que esperen molt i exigeixen a vegades massa dels qui estimen
dels altres.
Per tant, l'abandonament o el rebuig en algun moment de la nostra vida pot ser que ens hagi generat dificultats a l'hora d'intimar i a l'hora de relacionar-nos efectivament amb els altres. Però n'hi ha d'altres, per exemple, quan ens han comparat, no? Han comparat amb les altres persones, el teu germà, el teu veí, els altres. Puc haver estat educada en un ambient on les aparències són molt importants i que ara fora donem una imatge que hem de mantenir, o quan s'han generat unes expectatives molt elevades que jo no he pogut
assolir.
No? Llavors la persona que se'ls ha comparat pot presentar dos tipus de sentiments, el d'inferioritat o el de superioritat, o a vegades alternar. A vegades alternem vol dir que a vegades me sento molt superior als altres i a vegades me sento molt inferior amb els altres. I aquestes persones sempre mesuren el seu valor com a persones comparant-se amb els altres. Això és esgotador.
Molt.
Sempre comparant-te amb els altres és esgotador.
És una lluita constant.
Clar, no? Vas a un puesto a veure qui va més guapo o més ben vestit. Vas
qui treu millors notes,
a veure
no?
Qui ho fa més bé, qui treu millors notes. És esgotador. Quan estan aquestes persones en superioritat, volen ser les millors, volen ser més importants, volen superar els altres, en comptes de superar-se en elles mateixes i aprendre, el que volen és sempre superar els altres, rivalitzen, competeixen per tot, creuen que per ser estimades han de ser millor que ningú, llavors, malgrat les apariències, el que fa aquest complex de superioritat, en el fons el que els manca és molta confiança, perquè si no tenen tanta necessitat de demostrar lo bons que són i el millor que ningú, no? És un mecanisme de defensa per amagar la seva inferioritat. Un dia podríem parlar dels mecanismes de defensa.
Ens ho apuntem.
I quan estem en inferioritat, ens comparem sempre desfavorablement, no? Dubtem de les nostres qualitats, els altres són millors, no confiem, no som gens competitius, ens aïllem, ens ressentim, idealitzem els altres, el que encara alimenta més la nostra inferioritat, perquè només veiem el bo dels altres, i tenim una gran necessitat de reconeixement, però com que ens aïllem, ens tanquem, no competim, perquè pensem que sempre perdem, doncs no l'obtenim de cap manera, no? Veieu com condiciona una mica simplement la comparació.
La comparació.
És una manera d'educar que s'ha de tindre molt compte, no s'ha de comparar. Hem de ser el millor que podem ser nosaltres, cadascú al seu ritme i cadascú amb les seves habilitats. Però comparar és molt dolent.
Sí, sí.
És molt dolent. També se pot tindre ferides del cor o del psíquiques perquè ens han dominat, ens han controlat, ens han abusat. Quan parlàvem d'educació, aquell quadre que explicàvem fa uns dies, recordeu que dèiem que des de l'excés de control fem nens sumisos, fem nens que se senten malament. Però poden passar dues coses. Quan ens han abusat, controlat, dominat o manipulat, podem ser dominadors o podem ser dominats. És a dir, podem copiar el model, el fill del maltractat pot maltractar, ¿vale? O podem fer tot el contrari. Quan som dominadors, pues aquesta persona se fa dominadora perquè té por a ser el que ha patit, a ser dominat, i amaga la seva fragilitat psíquica amb una aparença de poder, de força, i domina i controla els altres precisament per no ser dominat. No? Imposa les seves opinions, les seves creences, és invasiu, assumeix responsabilitats per mantenir el control, vol tindre tot controlat, i es rodeja de persones que es deixen dominar.
Clar.
Perquè no s'entén gens de bé i perd els papers quan algú no es deixa.
Exacte, quan algú és com ell, no?
No es deixa dominar. Mm. Són persones que decideixen sense consultar, amenacen i no accepten els seus errors. Quan s'equivoquen, la bronca se la carrega a l'altre perquè no accepten els seus errors. Però també podem ser, com que m'han dominat, m'hem fet submisa, continuo sent una persona dominada i puc ser el dominat. I llavors és una persona que es deixa controlar, que no sap reafirmar les seves opinions, no és assertiu, allò que dèiem, una persona que obedeix, que no pren iniciativa i que es reprimeix perquè bueno, té por a que bueno, la castigui, la domini. Per tant, des de l'abús també podem fer persones amb dificultats afectives. Igual que la culpabilització, educar des de o relacionar-nos amb els altres des de la culpabilització fa víctimes, no? És aquella persona que per culpa teva, per culpa teva m'agafarà un atac de cor. Imagineu-se que li agafa perquè li ha d'agafar.
I després què passa?
Sí. Com mos quedem, vale? Som quan ens relacionem des de la culpabilització, acabem sent adults o persones que ens sentim culpables per tot i tenim por a cometre errors, amb la qual poca cosa podem fer, perquè l'única manera que no m'equivoqui és no fent res. No? Mm-hmm. Són persones que els fa por molestar i ferir perquè se senten responsables de les necessitats i sofriments dels altres. No? Intenten complaure tothom, ells no volen molestar, passen desapercebuts, perquè si et molesto em sentiré culpable, encara que no sigui així, no? Es sacrifiquen pels altres, tenen un excessiu sentit del deure i assumeixen responsabilitats que no els toca per la por a sentir-se culpables. Inclús arriben a tenir trets de perfeccionisme perquè volen evitar molestar i fer res malament. No? Una altra variable que ens porta a l'estrès, no? Aquestes actituds de fer més del que em toca o
massa ser perfectes, després, no?
Massa càrrega, per no sentir-me culpable, no? Sentir-se culpable per tot.
Per no sentir-te culpable pels altres, però al final no t'acabes cuidant a tu, que és el que deies abans també, no?
Sí. Què mos queda més? Per exemple, des de la humiliació o la ridiculització, no? Els famosos movings i bullings i coses d'estes, no? Que a vegades no se'ns accepta perquè som diferents o és igual, qualsevol excusa, no? Llavors aquestes persones que han passat per això poden patir molta vergonya d'elles mateixes i estan convençudes de que no són prou bones, de que són com una estafa, de que són com a brutes, no? De que no són clares, no? Mostren una imatge, no mostren la imatge real, amaguen realment la seva imatge perquè la seva imatge els va portar problemes o va ser en el seu temps
el que els va portar un calvari,
un ridiculitzar, sí. Clar, no accepten cap reconeixement. Sempre tenen por de que es vegi la real persona que són, no? La seva identitat. No es creuen mereixedors d'amor perquè pensen que si algú els vol és perquè no els coneixen de veritat, perquè com que amaguen la seva imatge real, llavors pensen que realment no els volen amb ells, sinó que volen la imatge.
Que estan creant.
Llavors, se debateixen aquestes persones que han rebut aquest bullying o aquestes humiliacions o ridiculitzacions, se debateixen una mica entre la necessitat de ser acceptats, reconeguts, estimats, però aquesta necessitat no està satisfeta perquè realment amaguen, com han dit, la seva veritable manera de ser, la seva identitat. S'amaguen perquè tenen vergonya. I s'amaguen també en conductes com el perfeccionisme, com l'aïllament, com el treball compulsiu, com dissimulant, no? Dissimulant realment del que senten, del que pensen, amb el qual això és molt complicat, no? Perquè arriba un moment que aquestes persones ja ni saben el que pensen, ni saben el que senten, ni entenen res, perquè clar, han donat sempre una imatge que al final o te l'acabes creient, però que no flueix perquè no és real. Traïcions, infidelitats, promeses incomplides, enganys, aquí no mos han, mos han, en algun moment determinat, mos han traït la confiança. Aquí la persona a vegades el que fa és generar desconfiança, no? I se sent molt insegura i té molta por de que la tornin a enganyar. Acaba sentint molt ressentiment, molt tristor. Jo dic que aquesta és quan t'han traït, perds la fe en la humanitat, no? Però aquí una cosa que jo moltes vegades, quan hi ha persones que se senten traïdes o que ha passat realment alguna infidelitat o alguna experiència d'aquest tipus, és algo tan senzill com que la culpa és dels altres. És a dir, nosaltres hem fet les coses bé. Confiar no és cap problema. Tu has estimat, tu has anat amb bona fe, amb bona voluntat. Si algú no ho ha fet així, el problema el té l'altre, no nosaltres. El que passa que se genera un sentiment de vergonya. Vergonya no. Si acaso la vergonya l'ha de tindre l'altra persona que no ha fet les coses bé. Però la persona que confia, si mai ens han traït la confiança, pues el problema, i això te trau molta responsabilitat, la culpa, el problema és de l'altre, jo no. Nosaltres hem de continuar confiant, no amb aquesta persona. Jo me recordo que una vegada un adolescent me venia tot enfadat perquè havia confiat en un amic un secret i aquest l'havia escampat, no? I jo els hi dic sempre als adolescents, a tothom, li dic, bueno, de tot això què en podem aprendre? Ja passat, no podem canviar-ho, però què en podem aprendre? I fa, diu, que no puc confiar en ningú. Dic, no, que no pots confiar en aquest.
Sí.
No pots confiar en aquesta persona, però en ningú, no. Tu continua confiant fins que es demostri el contrari. I si te demostren el contrari, el que puc aprendre és que no puc confiar en aquesta persona. Però no desconfiar de tothom, perquè desconfiar de tothom és patir abans d'hora. Abans d'hora. I tenim doncs, més la desvalorització, menyspreu, l'indiferència. Aquestes persones que a vegades se'ls ha menyspreat són persones que van per la vida lluitant sempre per guanyar-se el lloc. Són persones que donen la sensació que s'ho han de guanyar tot. No? M'invites a dinar i porto jo tres plats ja fets, perquè no accepto que les coses me siguin fàcils perquè en aquesta vida m'ho he de guanyar tot. I a vegades fan més del que toca quan no caldria. No? Van per la vida així, no? Qui més que menys hem patit doncs, algun desamor, alguna desil·lusió, alguna traïció, algun desengany, alguna desconfiança. Qui més que menys hem patit alguna cosa d'aquestes, les persones. I podem actuar de dues maneres.
Quines són aquestes maneres per posar tirites? No, que deia...
no, una que no posem tirites i l'altra que sí que en posem. Que
ah, vale. Clar, primer encara ens queda este pas, si les volem posar o
clar,
no.
És a dir, podem fer dues coses. Actuar des del victimisme, pobre de mi, quina vida, el que m'ha passat, o només me passa a mi, que tothom no m'estima ningú. Podem actuar des del victimisme, cosa que no recomano, ja en vam parlar quan parlàvem del triangle
de Carman,
el victimisme. Només me passa a mi? No. Si t'expliqués el que m'ha passat a mi, a tots ens passen coses. Per tant, no recomano actuar des del victimisme i sí recomano actuar des del que en diem la resiliència. La resiliència, és a dir, fer-nos forts davant de les circumstàncies difícils, afrontar els problemes i resoldre'ls de la millor manera que podem. En sortir-nos en aquesta vida malgrat les dificultats i els problemes. Llavors, per a ser resilients, què hem de fer? Pues acceptar la realitat, no negar-la. ¿Vale? Sí, és veritat, aquesta persona, per les raons que sigui, no em vol. I el sentiment adequat a la pèrdua, tenia una relació o tenia una amistat o tenia algo que ja no tinc, quan dic moltes vegades és estar trist, és fer el dol. Fer el dol és acceptar que allò que tenia ja no ho tinc, però amb el temps és un procés, temps i treball, amb el temps ja no em farà mal, amb el temps podré viure sense allò que tenia que ja no tinc. Si jo m'ho invento, m'hagués agradat tindre una mare afectuosa i no ho ha sigut mai, m'ho invento, pobra mare meva, pues el acceptar-ho vol dir no tinc
i no ho tindré. No,
no he tingut ni tindré mai la que sigui que m'hagués agradat tenir. Però no passa res perquè tinc altres persones que sí que em volen, que sí que m'estimen, que sí que tinc. Vale? Per tant, acceptar la realitat, fer el procés de dol, que és la tristesa, arribarà un temps que no passarà a ser sofriment, perquè si no accepto el bucai diu que dolor, diu, és caure en un pou, sofriment és quedar-se a viure amb ell. Jo no he triat caure al pou, però el que sí que no vull és quedar-me a viure amb ell. Amb el temps això passa. Vale?
Volem sortir, claro. Trobar una escala.
Claro, No, sí, jo no he triat caure aquí, Jo no he triat el que he tingut o que no he tingut, però sí que trio sortir d'aquesta situació. A partir d'aquí, com? Cuidant-nos. Encara que els altres no ens hagin tractat bé, nosaltres sí que ens podem tractar bé a nosaltres mateixos. No repetim esquemes. Ara ja no sóc aquella nena petita que li deien, per exemple, m'ho invento, no? Tu, ma cosa, callar.
Sí.
Ara sóc una persona adulta que tinc tant dret com qualsevol altre a expressar les meves opinions, com han dit sempre, respectar les dels altres. Per tant, encara que la meva història no hagi sigut favorable en aquest sentit, encara que no m'hagi donat afecte, jo puc ser una persona afectuosa. Ara no m'ho limita ningú, només m'ho limito jo mateixa. Vale? Per tant, cuidant-me, tractant-me com m'hagués agradat que m'haguessin tractat. Protegint-nos, estimant-nos, cuidant-nos. Enfocar-nos en les coses bones que tenim, ho dèiem abans, i valorar-ho. Si no he tingut una persona que m'ha estimat, tinc moltes altres que sí que m'estimen. Si en un moment determinat me van rebutjar i no em van humiliar, em van ridiculitzar, ara tinc persones que me valoren d'una altra manera. Vale? No enfocar només, perquè això també és esgotador, amb la part negativa, el que, i 10 persones que em tractaran bé i la meva ment se n'anirà amb aquella que no m'ha saludat, que no m'ha dit res, perquè confirma els meus esquemes de que jo no sóc digna de ser estimada, de ser ben tractada. No, mira, les 9 persones
passa.
Que sí que t'han saludat i que sí que te diuen. Mantenir-nos ocupats en les coses que ens agraden, però no per demostrar res a ningú. No m'he de guanyar l'espai, no m'he de guanyar res, sinó aquelles coses que ens agraden perquè jo em sento bé amb la, fent allò que se'm dona bé, allò que sé aportar, allò que d'alguna manera me flueix, no? Que n'hem parlat, les fortaleses. Sobretot, no comparar-nos. ¿Vale? Tots tenim fortaleses i febleses i la persona adulta a la que ens hem convertit sap que tots tenim coses bones i no tan bones i els altres també, que no hem de posar, no mos hem de posar ni inferioritats o superioritats, tu saps molt del teu i jo vaig fent el meu i l'altre sap molt d'una altra cosa i tu tens les teves febleses i jo també tinc les meves i l'altre també, sense comparar-nos i desenvolupar les nostres fortaleses pel bé comú. Aprofitar aquelles coses que sabem, que se'ns dona, que se'ns flueix, pel bé comú, i a partir d'aquí, sense voler, ja et vindrà el reconeixement. Sense buscar-lo ja mos vindrà aquest reconeixement, que a vegades tant necessitem perquè no l'hem tingut. I per final, una recepta que he trobat per ell, que m'ha fet gràcia.
Una recepta una per al benestar.
Per a posar, com ho hem dit, per a pedaçar el cor si em volen trencar. No? És una cosa, però m'ha fet gràcia. Diu, mira, diu, per a curar les ferides emocionals, una pieza de acceptació, una rebanada de comprensió, cap a nosaltres mateixos, 2 pedazos de fortaleza, una ramita de objetividad, 2 cucharadas de serenidad y confianza, 1 vaso grande de paciencia, 3 gotas de prudencia y una pizca de humor.
Doncs mira, la recepta per a pedaçar el cor.
A partir d'aquí ja ha d'estar, però no pedaçat, nou.
Nou. Ja,
i a partir d'aquí, malgrat la història, tenim tota una vida per davant per demostrar-nos que podem ser persones que podem tindre, podem estimar-nos i a partir d'aquí poder estimar els altres malgrat la història.
Rosa, moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí 2 setmanes amb una altra recepta. Pues sí. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Mora d'Ebre, 87.6 FM.